Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
El gest d'avui és una autèntica declaració d'intencions. El Sabadell viatja a camí d'Elx sense Arturo Enrique Bernart. El brasiler cau de la llista després d'un munt de setmanes fora per lesions, però aquest cop ho fa per decisió tècnica. Ja del tot recuperat, l'últim partit a casa semblava que era el previ a veure ja l'ex del Recre, entre molts d'altres equips, com el gran referent a l'atac arlequinat. En canvi, Toni Saligrat aquell dia, en roda de premsa posterior al partit contra el Mestalla, ja va dir que aquí ningú no tenia minuts per agafar rodatge i prou, per agafar la forma i ja està, que qui jugués s'ho havia de guanyar. Unes declaracions que potser s'entenen una mica més quan s'analitza el tema en perspectiva. I és que una setmana més tard no va jugar d'inici a Lleida en el comiat de la primera volta i a l'hora d'introduir substitucions, Jeremy Guillem Enot va sortir abans que no pas el brasiler. Ara Arturo cau de la llista directament per decisió tècnica i malgrat no anar gens sobrats a la zona ofensiva. Guillem Enot, en canvi, sí que hi va, així com també Felipe Sanchón. Una temporada és una cursa de llarg recorregut, és una autèntica marató i tot pot canviar en una setmana. Faríem bé, per tant, de no extreure més conclusions del compte, però sembla prou evident que avui, o com a mínim en les últimes setmanes, Arturo ha perdut una mica el terreny respecte a la seva competència directa en les posicions ofensives de l'equip.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'esport passa per Ràdio Sabadell, passa per l'Hotel Suís i això vol dir que passa per les mans del Toni González des del control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Prèvia a fons avui de l'Elche Sabadell amb Toni Saligrat, parlant de noms com per exemple Arturo o també Sergi Pastells, amb el seu homòleg Josico saludant també la premsa il·licitana i amb les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. També tractarem el Júpiter Sabadell B i la presència de l'Amics del Pou Nou Escorial a la Copa Catalunya de Futbol Sala.
I fora de l'hotel?
El Barcelona va empatar 1 al camp del Celta de Vigo ahir amb gol del jugador del filial encara, José Arnaiz, a l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei. El partit també va servir perquè disputés els seus primers minuts després de la lesió de gravetat patida Ousmane Dembélé. Ahir també va jugar l'Espanyol, que va caure a casa 1-2 contra el Levante, amb polèmica inclosa la golejada del Madrid 0-3 al camp de l'Umancia o l'1-0 del Leganés al Villarreal. En bàsquet, el Barça-Lassa va superar ahir el CSKA de Moscou en partit de l'Eurolliga. Els de Situ Alonso van completar un gran enfrontament per superar els russos 85-72. Aquest triomf deixa els blaugranes a dues victòries de classificar-se entre els 8 primers. També a l'Eurolliga, el València va superar 83-85 l'Unicaja Màlaga i avui a 7:15 Fenerbahçe-Baskonia i a 9:15 Real Madrid-Maccabi Tel Aviv. I jugat ahir també, però a la Lliga CB, el Divina Seguro Joventut va caure 101-94 a la pista de l'Estudiantes. Els badalonins van desaprofitar un avantatge de 16 punts a mitjans del tercer període. Aquesta de derrota deixa en una posició delicada a la Lliga a la penya, empatada a victòries amb el primer equip que marca els llocs de descens, que no és un altre que el Betis. I a l'Eurolliga femenina, l'Espart City Leaf Unigirona haurà de remuntar 5 punts a Fontajau el dijous dia 11. La setmana que ve, l'Olympiacos es va imposar ahir 65-60 a Grècia davant del conjunt gironí. Més coses, Serena Williams serà baixa a l'Open d'Austràlia de tennis. La nord-americana no defensarà així l'últim títol guanyat abans de ser mare i se suma així a les baixes ja confirmades d'altres jugadors il·lustres com Andy Murray o Kei Nishikori. I per últim, el Barcelona Lassa surt com a favorit en el derbi català de futbol sala demà a les 7 de la tarda al Palau contra el CatGa Santa Coloma. Els Andreu Plaza rebran un equip al Colomenc que lluita per accedir entre els 8 primers classificats d'aquesta lliga.
Han parlat en les últimes hores
Gerard Moreno, davanter de l'Espanyol, al voltant del suposat interès del Villarreal perquè el de Santa Perpètua supleixi Bacambú, que marxa a la Xina.
Estamos igual que hace una semana, ¿no? A mí no me ha llegado nada, ninguna oferta, nadie me ha dicho nada, entonces no hay que ni que preocuparse ni estar nervioso por nada, porque al final no hay nada, ¿no? Si hubiera una oferta y lo supiera, pues lo diría.
Encara que en perico, l'entrenador Quique Sánchez Flores creu que jugant com ahir no poden perdre massa partits.
Pues el fútbol nos quitó más que nos dio. Es que hoy es un partido donde llevamos iniciativas, jugamos bien, tuvimos muchas situaciones de gol ante un equipo que está analizado, que es un equipo que concede muy pocas ocasiones de gol fuera de casa, muy pocas, y creo que hemos hecho muchas ocasiones de gol. El fútbol a veces te lleva a esta situación, pero intentamos desde ahora mismo animar a los chicos, porque 10 partidos que hagamos así ganaremos 9. Al final hay que seguir con animando a los chicos, porque hacen buenos partidos y finalmente el resultado llegará.
Ernesto Valverde, técnico del Fútbol Club Barcelona, sobre las rotaciones ahí a Vigo.
Cuando el entrenador toma una decisión de este tipo, siempre es un riesgo, porque todo se valora en función del resultado, ¿no? Si pierdes, pues que has hecho muchos cambios, y si ganas, pues todo ha ido bien. Pero vamos, estoy contento con el equipo que tengo. Hoy se ha demostrado que con un ritmo alto, con una exigencia máxima que nos ha impuesto el Celta, al final yo creo que los jugadores han respondido bien.
El golejador José Arnaiz, davanter del Barcelona B, aprovechan las oportunidades amb el primer equipo.
Ya he dicho que voy a aprovechar todas las oportunidades que me den, y bueno, así lo estoy haciendo. Creo que un empate aquí fuera de casa creo que es bueno. Y ahora, bueno, a ver qué pasa en casa y ya está.
I Gerard Farrés anunciant que després del tercer lloc de l'any passat al Dakar, que arrenca demà, serà el seu últim en motos.
Amb un esport que hem corregut sempre per una passió increïble, no? Però arriba un punt, això, no? És un esport en el que ho dones tot, el que hi ha un desgast físic molt gran i psicològic, i després de 11 edicions en el Dakar, 20 anys competint, crec que és el moment, no? I més també amb el resultat que vaig aconseguir l'any passat, no?
I a les xarxes socials.
La carta de Musa Sibidé, futbolista malià del Guadalajara, que s'ha fet viral al futbol modest, també el de casa nostra, amb gairebé 4.000 repiulades. En ell, el jugador denuncia que l'equip violeta no li paga des de l'octubre, però tampoc l'allibera per poder tornar a casa. Explica els problemes econòmics que passen a la família, com no poden ajudar-lo des de casa i com ni el president ni l'entrenador, diu Musa, li donen una solució que passaria per acceptar la rescisió de contracte per poder guanyar-se la vida a un altre lloc. Sibidé, de fet, demana que intervinguin l'AFE i la Federació per forçar el Guadalajara a moure fitxa.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Jordan Sánchez i Bruno Vinícius, compleixen anys avui, així com també l'exwaterpolista i tècnic Pere Carrasco, ara adjunt a la presidència del Natació Sabadell i cap del Servei d'Esports de l'Ajuntament. A tots tres, felicitats.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Mig quart de 3 en directe a Ràdio Sabadell amb el Marc Pijoan, que acaba d'arribar fa no res de la nova Creu Alta. Com estàs, Marc? Bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
Avui ha tocat compareixença de premsa de Toni Saligrat. Tornen els clàssics, tornen les rutines, encara no massa pel que fa a alguns esports, però com a mínim al futbol sí. Avui tenim a més a la convocatòria ben fresca, perquè com a juga demà i avui viatja el conjunt arlequinat, tenim ja els jugadors que cauen de la llista, els problemes físics que acaben decidint que vagin o no vagin, en aquest cas camí d'Elx. No sé per on començar avui, per exemple. Avui han entrenat els jugadors, això d'entrada ho han fet a primera hora, a quarts de 10 del matí. A les dues, fa uns minutets han agafat l'autocar camí d'Elx per jugar amb el Martínez Valero. Tenim convocatòria, com diem, i entren els habituals, podríem dir, excepte Gaia Solín amb molèsties, Arturo. I aquesta és la notícia, decisió tècnica, ara el sentirem a Toni Saligrat valorant aquesta absència, i Mario, que porta uns dies amb un procés febril i que d'aquí que s'hagi perdut aquest desplaçament també. Tampoc els habituals, l'Esmané i Ibrahima Fati, viatgen en aquest desplaçament cap a terres il·licitanes, i destaca la presència un cop més de Víctor Martínez i de Sergio Montero, el jugador que va entre el filial i el primer equip arlequinat. Comencem per aquí, Marc. Si portem tota la setmana dient que l'equip necessita gol, la pregunta del milió: i per què es deixa fora el que se suposa que és l'home gol de la convocatòria?
Doncs bona pregunta, Adri. I la resposta que ens ha donat Toni Saligrat avui en roda de premsa, jo crec que aclarirà dubtes d'aquells aficionats i socis que també s'ho preguntin, perquè ell mateix ho reconeixia. Diu, bé, és una bona pregunta, però jo estic aquí per resoldre dubtes. Per què ha estat baixa Arturo en aquesta convocatòria pel partit que el Sabadell juga a Elx demà? Doncs aquesta està la resposta.
O sigui, jo, independentment de tot això, vull al meu equip gent 100% compromesa amb el Sabadell. 100%. I jo aquest compromís el veig amb les ganes amb les que se fan les coses. i jo intento emportar-me als que més entenen, i que ningú entengui això. I què és? Que Arturo no enté? No, que jo intento emportar-me als millors.
Doncs queda claríssim, Marc. És una qüestió de predisposició, i diu que no és que Arturo no tingui ganes d'anar a jugar contra l'Elche, però n'hi ha d'altres que en tenen més. Per tant, aquí, que cadascú extregui les seves conclusions, però queda claríssim el que dèiem en començar el programa, que ara mateix, a dia 5 de gener del 2018, d'entrada no passarà uns bons reis Arturo, i després, que a l'hora de fer el rànquing, allò tan típic de qui està per davant de qui en un equip, no sembla que Arturo sigui avui a la primera opció de Toni Saligrat, o com a mínim que ha volgut donar aquest toc d'atenció al davanter brasiler.
De fet, deixa'm fer dos apunts ràpids sobre aquest tema. Clar, li dèiem, sí, però és que Arturo és golejador, i ens feia ell la reflexió: quants gols ha marcat Arturo aquest any, número 1, i en referència també a aquesta baixa i a les ganes, no ganes, a aquest compromís 100% amb el Sabadell, deia: prefereixo endur-me un jugador com Sergio Montero, que el veig amb moltíssimes ganes en tots els entrenaments. Jo crec que, vaja, un parell de respostes que també doncs ens deixen a les clares quina és la intenció en aquest cas de Toni Saligrat amb Arturo, i que el jugador brasiler doncs sembla ser que ha de recuperar aquestes ganes, i ho ha de donar tot, sobretot els entrenaments, que és en el que es basen després els entrenadors per convocar o no jugadors.
El que dèiem, un toc d'atenció en tota regla. Sobre el partit, què ha dit el de Torrent de l'Elche?
Doncs l'entrenador Laquinat ha explicat la intenció que tindrà el seu equip demà al Martínez Valero d'Elx. Ha estat sincer, és conscient de la diferència entre tots dos conjunts, i Saligrat diu que el que vol aconseguir demà és això.
Jo crec que ningú serà osat de dir que se'n va al Martínez Valero amb la intenció de dominar a l'Elx i guanyar-li. És com si un equip de primera divisió diu que se'n va al camp del Barça o del Madrid a dominar el Barça o el Madrid i a guanyar-li. Nosaltres anem a anar a guanyar al camp de l'Elx. No crec que sigui dominant el rival. I el que hem d'intentar és que en els moments de domini de l'Elx no ens facin mal, no ens facin gol, i que en el moment de domini del Sabadell, que tindrem els nostres minuts, aprofitar i fer algun gol.
Doncs a aprofitar aquests minuts en els que el Sabadell pugui dominar aquest partit de demà, que jugarà en un Martínez Valero d'Elx, un estadi de grans dimensions, Adri, d'aquells que agrada a tots els jugadors jugar, similar, no tant per les dimensions de l'estadi, però sí pel fet de ser gespa artificial, gespa natural, per exemple, el de la nova Creu Alta, que ja sabem que Toni Saligrat i la plantilla té predilecció per jugar en estadis de gespa natural. Vaja, jo crec que tots els jugadors de futbol, però especialment en aquest grup de segona B, que ja sabem que hi ha uns quants estadis doncs que no acaben de complir aquest requisit. Podríem pensar que això podria fer variar l'11 titular de Toni Saligrat, el fet de doncs un estadi gran, amb espai, gespa natural, però segons el tècnic Arlequinat, el seu 11 titular seguirà la seva filosofia, la que ha dut fins aquí, fins ara.
Bueno, jo normalment l'11 titular són els que crec que estan millor per afrontar el partit. Evidentment que si jugues amb un camp de gespa artificial de 100x60 no és el mateix que si jugues amb un de natural de 107 o 108 per 70 i pico. Però la filosofia és la mateixa, la manera d'actuar almenys és la mateixa, sempre. Els que crec que estan millor al camp, i a partir d'ahir els ordenem i intentem superar el rival.
I tot davant d'un Elche que, tot i no fer una gran primera volta, no ser-hi segurament en els llocs que preveien en començar la temporada, sí que són entre els quatre primers classificats, això sí, amb un canvi. A la banqueta és Josico, qui entrena ara el conjunt il·licità. No sé si això varia molt o no la preparació del partit de Toni Saligrat.
També li hem preguntat, de fet, a Toni Saligrat ha explicat que l'arribada de Josico, i després d'estudiar els quatre partits que ha dirigit l'exjugador, entre d'altres, del Villarreal, per exemple, el nou tècnic il·licità, doncs que no ha canviat gaire, no ha variat gaire la forma de jugar de l'Elche. En tot cas, el de Torrent ha explicat quins són els punts forts de l'equip de la Franja Verda.
No veig massa canvis, no, però són... l'Elche és un equip extraordinari per a tot, però per a la pressió també. És un equip, ja ho vam dir quan vam vindre aquí, és un equip que de vegades, inclús anant primer, igual no estan del tot contents perquè l'exigència és tan gran, estan en una categoria que no els hi pertoca, que no els hi agrada, i es pensen que amb aquesta categoria pues igual te passejaràs, I tot el que no sigui això pues és tindre una pressió afegida, que són coses que passen amb aquests clubs.
Pressió afegida, la que tindrà l'Elche sense cap mena de dubte de cara a la segona volta del campionat. Per cert, que Toni Selgrat no només ha parlat del partit, no només ha parlat de la decisió de deixar fora a Arturo Enrique Bernard d'aquesta llista de convocats de 18 per anar cap a Elche, sinó que també ha parlat del cas Sergi Pastells. Com sabeu, un jugador que s'ha recuperat ja de la lesió de llarga durada. El Sabadell té una fitxa per majors de 23 anys ara mateix disponible i lliure a l'espera del que pugui passar en el mercat d'hivern, i Sergi Pastells ja té més de 23 anys, per tant, podria ocupar-la perfectament, això sí, depenent de quines siguin les prioritats de la direcció tècnica i del cos tècnic del Centre d'Esports Sabadell. Sergi Pastells tindrà fitxa, ara que ja té l'alta mèdica. Toni Selgrat ha parlat així del lateral barceloní.
Si ara nosaltres necessitem un jugador de les característiques de Sergi Pastells, suposo que tots direm que no. Aquí necessitem algú que vingui a ajudar-nos a fer gols. No és un davanter. A partir d'ahir no sé què passarà.
Doncs a l'espera, però ha canviat un pèl el discurs, o no. Pot ser que continuï enamorat de Sergi Pastells, però que no sigui ara mateix el que el Sabadell té com a principal interès. Veurem, en tot cas, com avancen les setmanes, perquè encara queden dies i dies per poder donar-li voltes al cas Sergi Pastells, o al cap i a la fi, si hi ha o no fitxatges, si hi ha o no moviments d'altes i baixes al centre d'esports.
Jo crec que avui he parlat una mica més clar que altres dies, Toni Saligran, sí, respecte a aquest tema.
Sí. Avui sí, el que passa és que no sabem si hi haurà algun canvi o no al respecte d'aquí a que es tanqui el mercat d'hivern. Esperarem. A tot això, Marc, per tornar un altre cop a l'Elche Sabadell, partit demà, si algú va una mica perdut, dia festiu, dia de Reis, però amb la ràdio encesa.
Correcte, demà el partit és a les 5, al Martínez Valero d'Elx. De fet, ja ho hem dit ara, l'equip viatja aquesta hora cap a Elx amb autocar, i una curiositat, si l'àrbitre no diu el contrari, demà l'equip ha de jugar amb la samarreta requinada vermella. Ara bé, ens han dit també des del club que viatgen amb les tres equipacions per si un cas. Ja sabem que l'Elche també juga amb aquell blanc que a vegades doncs, pot dur àrbits a prendre decisions complicades o singulars. Brançú, per tant, el responsable del material del centre d'esport del primer equip del Sabadell, ha tingut feina aquestes darreres hores.
Una feinada, com sempre, la del Jordi Brançuela. Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
Ràdio Sabadell us desitja bon Nadal.
De Reis en tenim de tot tipus.
Me temo que vas a ser un rei bastante patético.
Yo no lo creo así. Yo voy a ser el rey León.
Me dirijo a todos vosotros para felicitaros la Navidad y transmitiros junto a la reina.
Corona del área, deja para Reyes. ¡Gol, gol, gol!
Tal vez debería cambiar de empleo.
¿Y si mi esposo fuese el rey?
Pero sigo siendo el rey.
Fins i tot tenim reis que abans de deixar-nos carbó ja ens han deixat un partit del Sabadell el mateix dia 6 a més de 500 quilòmetres de distància.
Sabadell en joc.
Dissabte, dia de Reis, a 4:45, l'estrena arlequinada del 2018. Elche Club de Futbol, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, soy Arturo, delantero del Sabadell, y los invito que nos acompañen los partidos por la Radio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Aquest divendres a la tarda, viu la cavalcada de Reis a Ràdio Sabadell. Escolta'ns en directe per saber per on està passant la comitiva reial en cada moment.
La cavalcada de Reis, en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
5 minuts per sobre d'un quart de 3. Marxem en directe cap a Elx. Hem sentit a Toni Saligrat i volem fer el mateix amb l'entrenador d'aquest Elche Club de Futbol, que no és un altre que Josico, un vell conegut de la categoria, encara que el teníem ubicat la temporada passada en una altra banqueta. Com estàs? Bona tarda, Josico.
Hola, buenas tardes.
Vas arribar a mitja temporada aquí a l'Elche. De fet, he anat repassant una miqueta els teus últims anys. Jumilla, Atlètic Balears i ara Elche, tres projectes en els quals t'hi sumes amb la Lliga ja començada, ja en marxa. I sempre es diu que un entrenador el que vol és fer-se a mida l'equip, fer-se el seu des del principi, però en canvi a tu t'ha tocat tres anys seguits arribar amb el projecte ja en marxa.
Sí, bueno, son cosas de uno cuando empieza en esta carrera tan complicada como la de entrenador. Y bueno, el año pasado estuvimos a punto de lograr el ascenso con Atlético Baleares y este año no quise renovar, quise venir cerca de la familia y esperar un buen proyecto y por suerte, pues a las pocas jornadas pues he encontrado un proyecto como el Elche, que creo que para mí es un reto muy importante.
¿Qué es lo que te has trobat allá, Elche?
Me he encontrado una situación, si viene la tabla bien clasificado, un equipo bien clasificado, lo cogí segundo, pero con aspecto, con dinámica de que el equipo pues no estaba del todo bien físicamente y tampoco tenía estaba cómodo en los partidos, y entonces pues sin apenas tiempo pues se trata de plasmar la imagen que uno quiere, la idea que tiene de fútbol de un equipo, y eso cuando las jornadas van corriendo y apenas puedes trabajar porque las semanas se te hacen pequeñas y cortas, pues deseando que llegara el parón este de Navidad para poder apuntalar bien el equipo, darle lo que yo quiero, el toque que yo quiero como conjunto y ir trabajando en esto.
A tu t'avalen, Josico, els teus números, sobretot espectaculars al Balears, ho deies ara, 9 jornades només, més al play-off, quan gairebé ningú no confiava o semblava impossible que aquell Atlètic Balears arribés a la quarta posició, 6 victòries en 9 partits, promoció, després elimineu el Toledo, pels pèls us fa fora l'Albacete per molt poc, i un cop arribes a ells, no sé si això per tu a nivell personal és un aval, és una confiança de portes a la premsa, de portes als aficionats il·licitants, etc., o una pressió afegida de dir, tu has estat capaç d'arribar fins aquí, volem això.
Bueno, yo mis comienzos fueron pasar de entrenar un juvenil C de la Unión Deportiva Las Palmas a coger el equipo en segunda división en aquel famoso playoff, donde no teníamos el ascenso y la gente saltó al campo. O sea que mi comienzo ya fue complicado, pasar de juvenil a vivir todo eso. Entonces, es un buen aval el año anterior, el coger un equipo que con el requisito de clasificarlo para Copa de UEFA, faltando 9 jornadas y terminar como terminamos. Pero creo que Elche es una plaza complicada, es un equipo que es un histórico de primera división, que tenemos mucha presión, tanto los técnicos como los jugadores, como la presión mediática que hay, porque hace 2 años estaba en primera división y hoy en día estamos en segunda B, y bueno, la gente tiene prisa por cambiar todo eso, y aquí en nuestra segunda B estamos viendo la igualdad que hay, lo complicado que es ganar partidos, mucho empate, y todo se va a decidir en un playoff. Lo primero que quiero es que meter a mi equipo en playoff, meterlo con una buena estructura bien hecha, que sea un equipo sólido, que sea un equipo que yo quiero, y esto pues voy a tener tiempo, pero la gente tiene prisa y quiere ver a su equipo ganar y su equipo acaba el primero.
Parlem de present també. Comença la segona volta ara contra un Sabadell que, ara que deies el tema dels empats, és el que més empata de tot el futbol espanyol. Tu quin perfil d'arribar a l'esperes?
Conozco a su entrenador de la temporada anterior con Alcoyano, creo que hizo un gran año. Muy meritorio, un equipo muy bien trabajado, y cualquiera que vea al Sabadell ahora mismo jugar son partidos muy reñidos, un rival muy rocoso, muy bien trabajado, que todos los partidos se definen por la mínima, ha perdido 2 encuentros y creo que a balón parado le han facilitado los estos partidos que ha perdido, pero es un rival que trabaja con una intensidad y que tiene su sello propio y que si queremos ganar mañana vamos a tener que rayar a muy buen nivel.
¿El veus fins i tot com un rival directe a la part alta o no?
Sabadell, yo estoy convencido que va a quedar arriba. La temporada se hace larga y tú ves a los equipos trabajar y ves circunstancias de equipos que están arriba porque en cierto momento pues ha tenido la pizca de fortuna que tenía que tener en algunos encuentros, dinámicas positivas que duran más de lo normal, pero creo que el trabajo de una temporada larga, al final los equipos que están arriba va a ser son por algo, y Sabadell tiene toda la pinta que tiene la flecha para arriba.
L'última que et faig, Toni Saligrat parlava del partit de demà, feia un símil amb els equips que van a visitar a un dels grans de primera divisió i que costa de fer-te la idea que aniràs a un Bernabéu o aniràs a un Camp Nou a tenir la pilota. Per tant, no sé si recull el guant també Josico i ja preveu que demà qui tingui la pilota sigui l'Elche.
Bueno, ojalá. Yo creo que los entrenadores queremos tener la pelota, lo que pasa es que tenemos que saber qué hacer con ella. Y Sabadell, aún no tiene la pelota, sabe lo que hacer, pero cuando la tiene sabe también cómo trabajarle y cómo hacerle daño a los rivales. A lo mejor no es un entrenador o no es un equipo de largas posesiones, pero sí son verticales, sí son dinámicos, sí tienen calidad y tienen buenos jugadores y bueno, mucho cuidado. Yo a mi equipo lo trabajo para saber lo que tienen que hacer con el balón y que cuando no la tengan, pues que no te hagan daño, y Sabadell más de lo mismo.
Doncs Josico, entrenador de l'Elche, la veritat és que per nom, ara que deies el tema de la teva estada a Les Palmes, etc., i també per estructura de club, a vegades quan intentes parlar amb algun entrenador d'algun rival et posen pegues, i s'ha de dir en antena que tot han estat facilitats i s'ha d'agrair també públicament tant a l'Elche com a la teva figura. Una abraçada, que vagi molt bé, adeu-siau.
Un abrazo.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I no ens movem massa d'Elx perquè anem a saludar ara el Jorge Llopis de elchedirecto.com. Company, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Buenas tardes.
Amb noms propis, Jorge, que hem tingut pel que fa a l'actualitat il·licitana en les últimes setmanes, en els últims dies, el cas de Johnny Íñiguez, de Hossan, que a més són d'Elx i de Crevillent, que és a tocar també de la ciutat il·licitana, dues incorporacions en el que portem de mercat d'hivern procedents de l'UCAM i de l'Albacete. La primera que et faig, Jorge, no sé com estan, si arriben a la cita, si no, si preveieu que puguin jugar demà.
Pues sí que tienen opciones tanto Johnny Íñiguez como Hossan de debutar mañana con el Elche. Además, en el caso del ilicitano de Íñiguez, hermano, recordamos, de Saúl Íñiguez, jugador del Atlético de Madrid, tiene posibilidades además de estar en el once titular, ya que va ligada su llegada a la rescisión de contrato de Diego Benito, jugador del centro del campo, que no contaba para Josico y que por ello tiene opciones Johnny Íñiguez de ser titular. Recordamos que Josico tiene 4 bajas para el partido de mañana. Por un lado, Primi, defensa central, que está lesionado. Se suman las de Iván Sánchez y Manu Sánchez, jugadores de centro del campo sancionados, y Corozo, lesionado de larga duración.
Doncs 4 baixes significatives que podrien propiciar algun que altre debut. Parlem de futbol, però també, no, m'ho confirmaràs tu ara, Jorge, la sensació que es transmet des d'allà és que la temporada està més centrada potser als despatxos que no al camp, que la gent està més pendent de tot el tema administratiu, institucional, que no pas del que pugui succeir en el terreny de joc. Una època de turbulències, no, per l'Elche?
Sí, son turbulencias que se llevan viviendo en el Martínez Valero desde hace años. Incluso antes del ascenso primera en 2013, el club ya estaba pues metido en muchas batallas institucionales que aún se mantienen y que además se van a prolongar durante al menos un mes, porque el IVF, Instituto Valenciano de Finanzas, que tiene el 53% de las acciones del Elche, va decidido tomar la decisión sobre esa venta del club a partir del 5 de febrero. Hay que recordar que el Elche, volviendo a esta temporada, hizo un equipo en verano para estar arriba, para pelear esa primera posición con el Mallorca, y se hizo para ello una inversión económica muy importante, y los resultados pues no están siendo los esperados, ni primero con Vicente Mir, cuya trayectoria pues le hizo que el club decidiera destituirle, ni con Josico, que es cierto que aunque no conoce la derrota en estos 4 partidos de liga, las sensaciones no son buenas, y en el último partido de 2007, pese a que el equipo ganó ante el Olot, dejó unas muy malas sensaciones, y además la afición pidió al equipo con una sonora pitada.
Precisament t'anava a preguntar per acabar per això, per l'afició i pel xup-xup que sempre hi ha a l'estadi. La veritat és que va començar molt bé. Després d'empatar aquí a Sabadell, l'Elche va anar de victòria a victòria, a més golejant els rivals amb molta superioritat. Després va agafar una mala ratxa, fins i tot ha estat fora de les posicions de play-off. Deia l'altre dia, per exemple, un ex del Sabadell com Collantes, que aquest equip necessitava encadenar 2-3 victòries per calmar-se una miqueta, per tenir una mica de serenor. El Martínez Valero s'escolta durant els partits aquell run-run de nervis? Demà, per exemple, depèn de com vagin les coses, un pot tenir la sensació a l'estadi que hi ha run-run o no?
Bueno, también depende del partido. La afición del Elche es una afición que lleva dormida bastantes años, sobre todo a raíz del shock del descenso administrativo a segunda en verano de 2015. Pero empezó la temporada bastante ilusionada. De hecho, el Elche este año tiene más abonados en segunda B que el año pasado en segunda división. Se ha alcanzado los 10.000 abonados, pero al final la afición ha ido ligada a la trayectoria del equipo. Empieza ilusionada y empieza pues bastante conectada con el equipo, sobre todo a raíz de esos primeros buenos resultados, pero cuando las cosas no funcionan, desde la grada se piden soluciones. Se pedían con Vicente Mir, gustaba el juego del equipo de Vicente Mir y había pitadas incluso en partidos pese a que el equipo ganaba, y ahora con Josico tampoco se están dando esos resultados y la gente se lo está recriminando a sus jugadores. En el caso del partido de mañana es un día muy especial, a ser el día de Reyes y un horario malo, a las 5 de la tarde, se espera un ambiente flojo en el Martínez Valero. Hay que recordar que el Martínez Valero tiene capacidad para 35.000 espectadores y que las afluencias de esta temporada en segunda B se encuentran entre 7.000 y 8.000, aunque probablemente este sábado la cifra esté por debajo de ese número.
Doncs a mi que m'ho expliquen, perquè el Sabadell va fer gestions fins a última hora a veure si es podia posposar el partit a diumenge i no dissabte, precisament per facilitar una miqueta que hi hagués més ambient, que els jugadors poguessin gaudir del dia de Reis aquí a casa. Al final l'Elche va voler jugar el dia de Reis a les 5 i ara resulta que és un mal horari també per la gent d'Elx. És de bojos, però bé. Jorge Llopis, company d'ElcheDirecto.com, una abraçada enorme, que vagi molt bé.
Igualmente, buenas tardes.
Nosaltres el que fem és una aturada en el camí i de seguida tenim per aquí ja el Miguel Ángel Rodríguez. Avui toca també parlar de números, d'estadístiques prèvies en aquest Elche Sabadell de demà a les 5.
Ràdio Sabadell. Bones festes.
Qui ens sabia de dir
que tot aprenent català?
Una falca podríem gravar.
Des de l'emissora municipal
us desitgem bon Nadal.
Som estudiants del Centre de Normalització Lingüística
i us recomanem que escolteu
Se recomienda beber abundante cantidad de líquido durante el día. Si toma más del que debe, puede notar náuseas, vómitos, ardor y dolor de estómago, diarrea o cualquier otro efecto adverso descrito. Y puede producir somnolencia.
Si la voz de Jack Sparrow consigue que te interese el prospecto de un medicamento para el resfriado, imagínate lo que puede hacer con el fuego invisible. De Javier Sierra. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell. L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell. El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Bon dia. Bon any, Miguel Ángel, com estàs?
Bon any, Adri, molt bé.
Bé, no sé fins quan dura això de dir bon any, però com és el primer cop que ens veiem aquesta, anava a dir aquesta temporada, aquesta segona volta i aquest 2018 ja. Avui Elche, una plaça que, home, molta història al darrere, dos històrics es veuen les cares i això el que implica és que t'has hagut de trencar una mica les banyes a l'hora de buscar dades o com a mínim que tens moltes i moltes xifres per repassar avui.
Bueno, és un rival que fa goig visitar perquè a part l'estadi també és un estadi molt, molt gran i
de bon record, també.
Dona gust jugar. Sí, sí, està bastant bé l'estadi.
Comencem, com sempre, pels precedents. Elche-Sabadell demà, això implica que dos equips que han estat a primera divisió, que han coincidit allà, que han jugat fins i tot en d'altres competicions amb un títol de pel mig, etc, etc, es veuen les cares. Molts pocs precedents, si fem aquell rànquing famós que molts dies hem dit de Múrcies, Barçabés,
Castellón,
aquells equips que més vegades s'han enfrontat en tota la història al Sabadell. L'Elche potser no està dels primers, però m'imagino que deu estar top 10.
Top 10, sí, parlo de memòria, però diria que segurament sí que deu estar en el top 10. En total, 43 partits, o sigui, Déu-n'hi-do la xifra, 41 enfrontaments de Lliga i 2 de promoció d'ascens a segona divisió la temporada 32-33, ja ha plogut.
32-33, o sigui...
Sí, sí, va ser l'any que va pujar el Sabadell a segona, per primera vegada.
És el primer ascens de tota la història del Sabadell?
Va ser una promoció, va dir que no contra l'Elche, sinó que hi havia més equips, però un d'ells era l'Elche en una lligueta, un playoff d'aquests que jugaven abans.
I des d'aleshores... Cap altra promoció, cap altre playoff contra l'Elche?
No.
Doncs mira que és curiós, que gairebé 80 anys d'història i només un cop.
Sí, sí, és curiós, però bueno, va ser aquella temporada i va acabar amb alegria pel Sabadell. Amb el balanç d'aquests 43 partits, bueno, una mica pobre.
Espanta, realment.
Una mica pobre, la veritat. 7 victòries del Sabadell, 15 empats i 21 victòries de l'Elche, o sigui, ens han guanyat el triple de partits que els que hem guanyat nosaltres. 44 gols del Sabadell i 67 de l'Elche. I si mirem les visites del Sabadell a l'Elche, tant a Altavix, al camp antic de l'Elche, o al Martínez Valero ara, només 2 victòries, 7 empats i 12 derrotes de les 21 visites, 23 gols del Sabadell i 44 il·licitants.
Hem canviat l'any, però la sensació de pessimisme quan repasses dades en alguns camps no varia. Això va lligat al Sabadell i no pas al 2017 o al 2018. Jo recordo, òbviament no perquè hi era, però sí d'haver vist un cartell, un partit especial, ara que deies el tema del Tavix, perquè el Sabadell va visitar aquell camp i la promoció que feien a ells precisament era el líder de primera divisió visita l'Elche, o sigui que feia patxoc aquell cartell. Crec que va ser l'època dels 60 i va acabar com el Rosari de l'Aurora perquè el partit va acabar amb golejada de l'Elche 3-0, crec que era, però hi ha un cartell que és ben maco i que no, segurament no en tindrem cap altre com aquest de el líder de primera al Sabadell visita l'Elche.
Difícil,
però bé,
difícil.
Més coses, per exemple, repasses una miqueta allò que estem fent últimament d'anar encadenant ratxes, que si hi ha ratxa d'empats, que si hi ha ratxa sense guanyar, etc. Doncs també n'hi ha una relacionada amb els precedents de l'Elche.
Sí, com deia, hem guanyat poques vegades a l'Elche, llavors portem ara mateix 10 partits consecutius sense guanyar-los, tant a Sabadell com allà. L'última victòria del 9 d'octubre de l'any 94, estem parlant de fa 23 anys, també va ser a segona divisió B i vam guanyar 1-0, en aquest cas a la Nova Creu Alta.
Vam estar molt a prop, per exemple, el Martínez Valero, l'any de segona divisió A, crec que és la primera temporada, amb un partit en el qual Florian, que ara mateix és el pitxitxe de primera divisió de Xipre, ho va fallar tot el que va poder fallar, perquè
sí,
aquell partit...
Vam fallar moltes ocasions aquell dia, recordo, estava allà.
Jo era peu de camp i recordo que era inversemblant. Veure el Sabadell generat tant fora de casa i ho veies tan fàcil que deies és impossible que aquest partit no es guanyi. Sí, sí, es va empatar i crec que és el dia de Tamudo, si no m'equivoco.
El
gol
de Tamudo del Rayo, sí. No us recordo perfectament perquè estava en un bar veient el carrusel de la primera i vam celebrar el gol de Tamudo.
Canviava el Villarreal a segona, de correcte, retruc el Villarreal ve a segona B i per tant salvava el Sabadell.
I nosaltres estàvem pràcticament...
Virtualment salvat, sí. Es va patir per això aquell dia, perquè aquell dia... Bon. En veure que la piloteta no entrava...
O sigui... A més, recordo molt aquell dia que l'afició de l'Elche estava crispadíssima amb el, crec que era el president.
No ha canviat molt la pel·lícula,
sí, però serveix. Però una cosa brutal, eh?
Sí, serveix, no ha canviat massa la pel·lícula i a veure com afronta l'afició aquest 2018 que comencem ara. Però bé, ens estem anant de mare i vull que acabis també amb dos antecedents que en el paper ja m'ha posat aquí en el guió el Miguel Ángel. Perillosos. Per què?
Bueno, perillosos perquè van ser dos partits allà a Elx, bueno, amb una actuació de l'àrbitre que va ser perjudicial pels interessos del Sabadell. El primer, a l'11 de novembre del 81, ens van xiular dos penals en contra i vam perdre 4-2, o sigui, dos penals que van ser decisius. I el 13 de desembre del 98, el Sabadell va acabar amb 7 jugadors sobre el terreny de joc, o sigui, només un de la suspensió, sí, perquè no es pot jugar amb menys de 7 jugadors, i vam perdre, això sí, només 2-0.
O sigui, jugant contra 7 i
no,
només...
No he mirat en quin moment van ser les expulsions, potser van ser al final, però bueno, 2-0.
No, com a titular està bé, sí. Acabes amb 7 jugadors i perds només 2-0. Per cert, que ho comentàvem també aquesta setmana amb Antonio Cañadas, el Martínez Valero al Sabadell ha aixecat un títol.
Sí, el que passa, en aquest precedent no els he comptat, perquè en teoria aquella final és amb el filial, amb l'Elche B, tot i que... En aquelles coses que passen al futbol espanyol van barrejar jugadors del primer equip i del filial.
Ho vam estar parlant precisament amb Cañadas en antena i li dèiem final contra l'Illicitano i va dir no, era contra el primer equip ell, i a qui em va fer dubtar en aquell moment quan vam estar parlant a l'entrevista, perquè a més és l'any que Cañadas treu el cap al primer equip i per tant està a cavall entre el filial i el primer equip. De fet, ell mateix explicava l'anècdota que va ser qui va trencar el tabic nasal de Jordi Dot en aquella final, que apareixen totes les fotografies amb la samarreta plena de sang, però bé...
Bueno, ja investigaré, però jo estava convençut que era el filial i ara, pues...
És veritat que jugadors
del posat en dubte,
és veritat que jugadors del primer equip van disputar aquella final, sí, això és cert. Bueno, i va ser Martínez Valero...
Claudio Barragán de davanter...
Sí, correcte.
Tito Vilanova diria que va jugar aquí també, bueno, seria jugadors...
Un Illicitano, al qual també l'hem vist algun que altre cop, per exemple l'any de Miguel Álvarez, fa un parell de temporades en Copa Federació, però ni molt menys a la final el Sabadell va visitar les instal·lacions, la ciutat esportiva de l'Elche, entre setmana, en un d'aquells partits que, bé, que el futbol modest té de tant en quant que et deixa petits detalls de glòria, perles, com són un Illicitano Sabadell entre setmana de Copa Federació. Tornem al present. Centre d'Esport Sabadell, segona carpeta per obrir, avui parlant de les estadístiques en la prèvia d'aquest Elche Sabadell, que a més implica l'estrena no només de l'any natural sinó també de la segona volta, i per tant bon moment. A més, venim d'un parell de setmanes sense futbol, venim d'una aturada nadalenca pel mig, per tant, per acabar de situar-nos una miqueta, com arriba l'equip de Toni Saligrat a la cita de Mal Martínez Valero?
Doncs bueno, la mateixa, el Sabadell és vuitè classificat amb 25 punts, 4 victòries, els famosos 13 empats i només dues derrotes, 16 gols a favor i 14 en contra. El balanç a domicili, 12 punts dels 25 que hem aconseguit, o sigui, gairebé la meitat. Bueno, la meitat, sí. Dues victòries, 6 empats i les dues derrotes que tenim, doncs, fora de casa, 7 gols a favor i 8 en contra.
Són uns números, realment, fora de casa ho hem dit moltes vegades, que no són gens negatius, que el problema és que no s'està sumant més a la nova Creu Alta, però al final, si fas la lectura de... en 10 desplaçaments de la primera volta només has perdut 2 partits, és una xifra realment positiva.
Sí, el que passa que només, també hem guanyat només 2. Sí, que el normal seria un 3-4-4 o alguna cosa així, no sé, una cosa així. O sigui, guanyar una mica més i també perdre una mica més. O sigui, no, tampoc no és gaire normal, això.
Sí, però al final, allò que diem sempre de la mitjana anglesa, d'empatar fora de casa i guanyar a casa, el problema és que la segona part de la pel·lícula no l'estem fent.
Tampoc guanyar.
Però jo crec que la majoria signàvem cada desplaçament empatar, i a partir d'aquí ja ens la jugarem a casa. El que és indubtable és que enmig de tants empats consecutius, crec que són 6 els que porta el Sabadell, com qui no vol la cosa, fa molt de temps que no veiem una victòria arlequinada.
Doncs fa gaire més de 2 mesos ja. L'última victòria va ser l'1 de novembre, un partit entre setmana, diria, a casa amb,
sí, el dia 1,
amb el Collano, que vam guanyar 2-0.
El gol de Víctor per sentenciar a última hora.
Correcte. Doncs des d'aquella victòria portem ja 7 partits sense guanyar. Val a dir que d'aquests 7 només hem perdut un i hem empatat els 6 següents. O sigui, ara estem en aquesta ratxa de 6 empats, que recordem que és històric en el Sabadell, perquè mai s'havia donat 6 empats seguits.
Ja te la llenço abans d'acabar. Veurem un setè, ampliarem la ratxa o no?
És possible.
És possible,
no? És possible, sí.
ha posat cara de dir, i amb 0-0, també és possible.
També, sí, sí, també podria ser, sí, sí.
Aquesta la vam repassar dimarts, aquesta dada, i em sembla realment d'aquelles que a vegades el futbol té capricis que dius, no, no pot ser, o sigui, és impensable que el mateix dia del mateix estadi, el mateix rival i que sigui l'última derrota. Explica-la tu, però és una dada que realment jo vaig començar a repassar precedents i dic, no pot ser, i sí, sí, sí que ho és.
Doncs, bueno, demà serà el primer partit de l'any natural. El Sabadell no perd el seu primer partit de l'any des de l'any 2013, que vam visitar el Martínez Valero. També va ser un dia de Reis i vam perdre 3-2, per a dir que aquella vegada va ser a segona A i l'Elche era el líder destacadíssim de la Lliga i va acabar pujant a primera divisió.
L'equip de Fran Escrivà, de fet, recordo que això encara era primera volta perquè tinc la imatge del Sabadell fent-li el passadís, sí, diria, a l'Elche aquí a la Nova Creu Alta. Per tant, quan van venir aquí a jugar el segon partit, ja estava tot sentenciat i ja era campió de Lliga. I aquesta última sobre el Sabadell ja és de malalt. Aquell punt que sempre ens deixa el Miguel Ángel de sorprendre'ns amb alguna dada, només a ell se li pot acudir de buscar el balanç dels partits que ha jugat el Sabadell aquesta temporada en dissabte, com demà. I, home, com a titular està prou bé.
Tenim millor balanç en dissabtes que en diumenges. I això val per allò de dir que ens agrada jugar diumenge a 5 per aquesta edició, doncs ens va millor, almenys aquesta temporada.
Amb tota la gresca que hi ha hagut en voler jugar diumenge a les 5, com per ara canviar-ho perquè resulta que els dissabtes sumem més. El que diem sempre, si se li agrada ens escolta, ja veuràs tu si començarem a jugar ara
dissabtes.
No? Millor no li diguis que entre setmana només s'ha jugat un cop i vam guanyar, perquè si no potser acabem jugant els dimecres, però bé.
Bueno, el que anàvem. 5 precedents aquesta temporada en dissabte, 2 victòries i 3 empats, o sigui, en 5 partits no hem perdut cap partit en dissabte, o sigui, demà seria l'Useu la tercera victòria.
Per igualar, no? Per igualar 3-3.
3-3, sí, sí.
Sobre l'Elche, com arriba el conjunt frangivert, que ha estat un pèl més irregular del que prevèiem tots plegats? Potser ens imaginem un Elche a principis de temporada, sobretot perquè aquí va empatar 0-0, però a partir d'aleshores va començar a encadenar victòries amb golejades, a més, perquè el Mallorca a principis d'any, o de temporada, de calendari, començava a guanyar per la mínima, guanyant sempre, però per la mínima, i l'Elche va tenir una ratxa d'un mes, mes i poc, que era golejada setmana sí, setmana també. Semblava que estaria a l'alçada del conjunt illenc i al final s'ha desinflat un pèl, fins i tot fa un parell o tres de jornades estava fora del play-off, que no és l'habitual.
Ha canviat d'entrenador també.
Ha canviat d'entrenador, correcte. De fet, hem vist fins a tres, perquè Achiari va fer de pont entre un i l'altre, entre Vicente Mir i Josico, l'actual entrenador. Però al final, un equip que estava cridat a estar entre els primers i que està entre els primers.
Està entre els primers, però jo crec que li costarà entrar en playoff i estarà entrant, sí, ara, amb nosaltres allà lluitant per la quarta posició.
Tant de bo, tant de bo.
No, jo estic convençut.
Ets com Isma Mayor, de Cadena Ser Ràdio Alcoi, que diu que dels tres a priori grans, Hércules, Elche, Mallorca, ell deia que només un entraria en playoff. Ho va dir la primera jornada.
Hércules, Elche i Mallorca. O sigui, dona per fet. El Mallorca dona per fet, clar.
A principis de temporada, ho va dir a la jornada 1, no se sabia què seria el Mallorca, però va dir que dels 3 només un entraria.
Podria ser, sí, sí. No. L'Hércules tampoc està sent molt irregular, també.
L'haurem de pagar un sopar al final a l'Isma, perquè aquella era arriscada, l'aposta, perquè potser però estaríem parlant de 2 o 3.
No,
i no, per això. No. O sigui, va aprofitar just que va entrar en una suite de bronze fa algunes setmanes, la setmana aquella que va caure l'Elche, i sense que sortís el tema va dir, per cert, recordes el que et vaig dir? Dic, és veritat, és veritat. Ara per això està dins dels 4 primers de moment, a l'espera que arribi el Sabadell, com deies tu ara.
Sí, ara mateix l'Elche quart classificat amb 31 punts, 8 victòries, 7 empats i només 4 derrotes, també una bona xifra de derrotes, 28 gols a favor i 18 en contra. Com a locals, el Martínez Valero, 17 punts dels 31 que ha aconseguit, 5 victòries, 2 empats i només 2 derrotes, i el balanç de gols, 19 gols a favor i 12 en contra.
Déu-n'hi-do, al final és la diferència.
Molt golejador, ha marcat 12 gols més que nosaltres.
I a casa va guanyant, perquè al final, si al Sabadell li poses a casa, només a casa, els números de l'Elche, malgrat les dues derrotes, que el Sabadell encara no ha perdut a casa, segurament estaries allà.
Estaríem igual que l'Elche amb 31 punts, 32, una cosa així, sí, sí.
Més coses, el tema de ratxes que dèiem abans, sentíem a Juan Collantes ahir aquí a l'Hotel Suís, que deia el tema de hem tingut massa empats últimament, hem de guanyar per serenar una miqueta l'ànim, perquè hi hagi una mica de tranquil·litat, per poder estar centrats en el que ens toca. Al final l'Elche, el discurs em recordava una mica el del Sabadell salvant les distàncies, quan parlava de molts empats últimament, Però és veritat que un conjunt com l'Elche necessita una mica més.
Sí, ara mateix porta 4 partits sense perdre. L'última jornada va guanyar 2-1 a casa contra l'Olot, però sí que és veritat que d'aquests 4 partits 3 han estat empats, i llavors per això és el que diu Collantes, de més empats en aquestes 4 últimes jornades.
I per rematar el tema del conjunt il·licità, el Martínez Valero, també parles dels registres, el que deies abans, dels molts gols a favor, de com acostuma a veure porteria sovint, no?, l'equip de ara mateix de Josico.
Sí, dels 9 partits que ha jugat fins ara el Martínez Valero, només en 2 s'ha quedat sense marcar. Van ser les dues derrotes a casa contra l'Alcoyano i contra el Formentera, sorprenentment.
Sí, és veritat, és veritat. La veritat és que el Formentera ha donat més d'un ensurt aquesta temporada. L'àrbitre, el que dic sempre a aquestes alçades, es diu Abraham Domínguez Cervantes, i a mi no m'acaba de sonar massa aquest bon home, aquest andalús, 31 anys, 7a temporada de la categoria, però no ens l'hem trobat pas mai.
No ens l'hem trobat mai, ni al Sabadell ni a l'Elche, i fa unes setmanes parlàvem d'allò de que normalment sempre xiulen àrbitres balears, aragonesos o valencians, i aquesta setmana en xiulen andalús. No em preguntis per què.
Proximitat amb ells, potser, perquè al final...
És de Màlaga, aquest, ho vaig mirar. Però no sé,
té un bon tros, també, un bon camí.
No li veig jo la relació, però bueno.
No, final... però el que dèiem dels bascos, per exemple, que acostumen a xiular més el Lleida que la resta de catalans,
sí.
Potser queda més a prop ells que no Vila-real, on hi t'explico ja, Catalunya, però no sé, és per trobar una explicació lògica, eh? Però primer precedent per tots dos, per tant no podem repassar números amb l'Elche i amb el Sabadell, si una miqueta les xifres d'aquesta temporada.
Ha xulat 7 partits aquesta temporada, 2 victòries locals, 4 empats i només una victòria visitant. No he mirat quina va ser, però bueno.
Tot ens porta, si te n'adones, al camí de l'empat, eh?
El camí, o sigui, sí.
Comences a repassar dades i fins i tot l'àrbitre, que és un andalús, que no xiula gairebé mai,
no
aquí
res a veure,
també acaba empatant la majoria de partits que arbitra, però bé, de mitjana, què tal?
5 targetes grogues per partir en aquests 7 precedents.
Bé, una miqueta en la línia habitual, normal, freqüent de la temporada. Ni és d'aquells àrbitres que amb 3 ja fa, ni d'aquells que 8, 9... Sí, sí. Bé, està bé, està bé. Per tant,
valet, sí.
Deixa jugar bastant. L'última, la curiositat... A vegades en tens tantes que a l'hora de triar teníem aquesta que dèiem, que l'última derrota en el primer partit de l'any va ser el 2013, al mateix dia de Reis, al mateix Martínez Valero i contra l'Elche. M'has de trobar una millor que aquesta, per tant, eh? O sigui, el repte és complicat.
Bueno, no sé si és millor o pitjor, però bueno, és la que he trobat. Parlàvem abans de Collantes, que juntament amb Benja són els dos exjugadors del Sabadell que juguen a l'Elche, però hi ha altres dos jugadors que tenen relació amb el Sabadell. Un és el defensa Román Golobart, sí, que és fill de Joan Golobart, que va jugar als anys 80 al Sabadell, que anteriorment va ser un jugador destacat a l'Espanyol. I l'altre jugador és Johnny Íñiguez, que va fitxar aquesta setmana o l'anterior per l'Elche.
Sí, venia de Lucas Murcia, l'ex de l'Alcoyano, havia coincidit amb Toni Saligrat allà la temporada passada, per exemple.
Doncs Johnny Íñiguez és fill de Bòria, un davanter que va tenir el Sabadell aquí a
principis dels 90.
A principis dels 90, i que ve d'una família futbolística total, perquè tens dos germans més que també són futbolistes professionals.
Té a Aron Íñiguez i a Saúl Íñiguez, que internacional, Atlético de Madrid... Sí, sí, la veritat és que sí, déu-n'hi-do la família, per això. Parlàvem aquesta setmana amb Bòria, precisament, no en antena, però vam estar xerrant una estona amb ell. Ens deia que estava malalt, que estava gripós i al llit directament, o sigui que el vam enganxar en mal moment a Bòria. Però déu-n'hi-do la família, o sigui, tu imagina que els teus 3 fills fossin jugadors, clar, deus parar boig, cada setmana anant cap a... quan han jugat a Tenerife, a Madrid, ara a un el té a tocar perquè ell viu a Elx, però déu-n'hi-do, la de quilòmetres que deu fer.
Suposo que el pare deu estar resant perquè algun any algun coincideixi.
El mateix
club, equip,
no?
Almenys dos puguin coincidir i no de fallir tant.
Ara si porto Aron cap a l'Elx també, i així els tinc aquí al costat. Miguel Ángel Rodríguez, un autèntic plaer, benvingut a l'Hotel Suís també aquest 2018, i per moltes més estadístiques, a veure si són amb menys empats, a veure si són amb més victòries, i tant de bo que aquesta predicció que feies abans es compleixi al Sabadell. D'aquí uns mesos haurem d'estar parlant que, a veure les possibilitats, quant temps fa que no feien play-off, seria la millor de les senyals. Que vagi bé, fins ara.
Fins ara.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinyades al llibre de registre de l'hotel.
Ja ho sabeu, eh? Demà a partir de 4:45 es farà una miqueta estrany. M'imagino jo els arlequinats de Socarrel a casa fent sobre taula el dia de Reis, amb els nanos jugant amb les joguines, etc. Això sí, de fons, la ràdio, amb el Sabadell en joc i amb el Sergi Garcés, des del Martínez Valero, explicant tot el que succeeixi a partir de les 5 de la tarda en aquest Elche Club de Futbol, Centre d'Esport Sabadell, avui amb una prèvia més llarga del que acostumem a fer-ho. I no deixem el futbol encara, deixem això sí que marxi el Miguel Ángel Rodríguez, però anem a parlar també un pèl del filial del Centre d'Esports, que espera que el 2018 li aporti també una certa regularitat, el que li ha faltat en alguns dels partits disputats fins ara a la Primera Catalana de Futbol. També torna la competició a Primera Catalana aquest cap de setmana. Els arlequinats, concretament diumenge, visiten la Verneda per enfrontar-se al Júpiter. Han reflexionat els jugadors del Sabadell B durant aquestes vacances nadalenques i han tornat als entrenaments amb les piles carregades. Ens aporta tota la informació el Joan Blanc.
Dos partits queden per acabar la primera volta i dos partits que el vestidor sabadellenc considera molt importants. Fa molt temps que els de Carlos López no puntuen dues jornades consecutives i aquest és el principal objectiu que el filial del Centre d'Esport Sabadell s'ha marcat en els partits contra el Júpiter i el Manlleu. El primer d'ells, i per tant el més important, és el que aquest diumenge tenen a la Verneda. Els barcelonins són penúltims, en 5 punts menys que el filial del Centre d'Esports. Carlos López considera molt important aquest compromís i creu que és força semblant al que van disputar contra el Cardedeu just abans de l'aturada. En aquest sentit, el tècnic del conjunt arlequinat no vol parlar encara de partit de 6 punts, però reconeix que una victòria al camp del Júpiter obriria una escletxa molt important contra un rival directe ara mateix a la classificació.
És un partit molt similar al del Cardedeu la setmana passada, que són partits que... Jo encara no diria 6 punts, perquè crec que costa molt, però sí que és veritat que doncs, tens una petita avantatge amb la segona volta després del gol a Barat. Jo potser no vaig tan allà, sí que és veritat que és un partit molt important perquè guanyant obriríem una escletxa amb els dos últims de 8 punts, que ja, vulguis o no, ja t'està jugant al descens, per dir-ho d'alguna manera, amb dos o tres equips més només.
Tot i la classificació dels dos equips, els joves futbolistes del filial faran bé de sortir molt concentrats. Arriben amb ritme competitiu suficient, ja que durant aquesta aturada van jugar contra el Viladecans, però ara cal veure la resposta dels jugadors a nivell mental. Carlos López porta tota la setmana alertant els seus nois. Afirma que el Júpiter és el clar exemple de la igualtat que hi ha a la Primera Catalana i creu que, tot i la situació actual a la classificació, els barcelonins no tindran problemes al final per mantenir la categoria.
El Júpiter és, jo sempre dic el mateix quan aquestes setmanes em pregunten, el Júpiter és el clar exemple de la igualtat de la categoria, perquè al final és una plantilla que estava feta per tornar a tercera divisió, van haver un canvi d'entrenador, en la plantilla hi ha 5 o 6, 7 jugadors que jo crec que serien titulars de la major part de les plantilles de Primera Catalana si els fiquessin per separats, i res, jo crec que el Júpiter, vamos, jo m'apostaria alguna cosa que no baixarà, perquè és un equip que ha de tirar amunt.
Veurem, doncs, com li va al Sabadell B en aquest primer partit del 2018 que els portarà a jugar diumenge a les 12 del matí a la Verneda de Barcelona i contra el Júpiter.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Un hotel suís que avui acabem amb futbol sala i amb l'amics del Pou Nou Escorial que prepara el duel de la segona ronda de Copa Catalunya davant d'un clàssic del futbol sala català vingut a menys, podríem dir, en els últims anys, com és el Ràpid Santa Coloma. Ara mateix, sabadellencs i colomencs són a la mateixa categoria, però el Ràpid va descendir l'any passat i, per tant, encara entra com a equip de divisió d'honor catalana, amb la qual cosa es jugarà el duel a casa de l'amics del Pou dimarts de la setmana que ve. El conjunt dels marinals afronta la competició amb un extra d'il·lusió de moment perquè ja han passat el primer tall i, sobretot, perquè tenen fam de més, diu el jugador entrenador del conjunt local, Julio López Julito.
Objetivo, la verdad que primero con mucha ilusión, porque estamos viendo que la categoría, con todo el respeto a los demás, nos está quedando un poquito pequeña, pues al menos intentar en Copa pues llegar lo más lejos posible, y muy ilusionado con ese objetivo, de llegar lo más lejos posible y, ¿por qué no?, poder estar a final de temporada o principio de la que viene en la Final Four. Muy difícil, pero bueno, muy ilusionado.
Estan sent el rival a batre la Lliga, la Copa es troba en partits més ajustats i, per tant, és un al·licient, com sentiu ara, per l'amics del Pou, Nou Escorial. Un altre punt a favor del conjunt sabadellenc és que, a partir d'ara, tots els partits que disputin a la competició els jugaran com a locals.
Un poquito, ahora mismo, después del primer partido, sabemos que todos los partidos van a ser en nuestra pista, y de momento cosas que nos va a favorecer contra los que sean de categorías superiores, pues es a tiempo corrido, 25 y 25, y en eso pues ahora mismo es lo bueno que tenemos, que el ritmo de ellos puede ser superior, ya que entrenan más días que nosotros, los partidos de ellos son más intensos de otras categorías, y son cosas que tenemos a favor nuestras que vamos a intentar pues hacer lo posible para eso, para ganar los partidos.
La història de Julito, per ser ben curiosa, va signar per l'Amics del Pou. Estan lesionat de gravetat i per això combinar la recuperació com a jugador amb les tasques de tècnic. Això sí, en qüestió d'uns dies podria ja reaparèixer. De moment, això sí, demana no tenir molta pressa per tornar. Dimarts a les 9 es jugarà Solipadrís aquest duel entre l'Amics del Pou Nou Escorial i el Ràpid Santa Coloma de la segona eliminatòria de la Copa Catalunya. Encara no entren a la competició d'altres equips de la ciutat com el Grups de Raona, l'Escola Pia o el Natació Sabadell. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui, una abraçada i molta sort de cara a aquesta nit de Reis del Toni González. Des del control de SOC, us ha parlat Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. A partir de 5:45, ben atents a Ràdio Sabadell amb la cavalcada de Reis. Adéu-siau!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.